Arribam així a les 6 i 4 minuts. La informació torna a l'informatiu de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
En el programa d'avui coneixerem les singularitats de la formació i també de la feina de les educadores socials, i ho farem a través dels millors interlocutors. Els plantejarem, entre altres, qüestions com ara aquestes. Com està estructurat el grau d'educació social? En què consisteix la feina precisament de les educadores i educadors socials? Fins a quin punt el seu rol és semblant o diferent al que compleixen les treballadores socials? Serà en el curs de la propera hora. Benvinguts, començam. Tindrem d'entrada la fitxa tècnica i després la secció coneguda com Característiques de la formació, avui amb la participació aquí als Estudis Centrals d'IB3 Ràdio, al carrer Manuel Azaña, número 7 de Palma, d'una banda de Maria Antònia Gomila, que ens acompanya en qualitat de cap d'estudis del grau d'Educació Social a la Universitat de les Illes Balears, i al seu costat també tindrem el testimoni i els comentaris de Bàrbara Carreras, en aquest cas, com a alumne de tercer i quart curs d'aquest grau universitari. Ja a l'equador del nostre espai, com també és costum, la valoració social de la professió a través de l'enquesta al carrer, per continuar amb el segon gran bloc del nostre espai, conegut com el dia a dia de la professió, també amb el testimoni de dos professionals, d'una banda el d'Andreu Bernès, que ens acompanyarà com a educador social de l'Institut Mallorquí de Fes Socials, és a dir, l'IMAS, que pertany, com sabeu, al Consell de Mallorca. I d'altra banda també, igualment amb el testimoni i els comentaris, de Margarida Llull, que és educadora social i coordinadora del programa tècnic d'intervenció sociocomunitària, el TISOC, de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears. Ells mateixos, Bernès i Llull, ben bé a la recta final del nostre espai, a la secció dels pros i contres, ens aproximaran de manera molt resumida justament què és el millor i el pitjor del seu ofici. Idò, començarem a saber de l'educació social a través de la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
L'educació social és un àmbit professional que té per objectiu la inserció social de les persones i col·lectius en situació d'exclusió o precarietat social i la millora de la qualitat de vida de totes les persones de la comunitat. El grau d'educació social té com a objectiu fonamental formar professionals amb els coneixements teòrics i pràctics que els permetin treballar de forma eficaç, crítica i responsable en els diferents camps de l'educació social. El perfil de l'alumnat s'ha de correspondre amb una persona que sàpiga escoltar i empatitzar, amb capacitat de comunicació i que tingui habilitat per resoldre situacions conflictives, per negociar i per fer feina en equip. Entre les sortides professionals que es deriven del grau d'educació social hi ha l'educació familiar, el desenvolupament comunitari, la integració social, l'educació del lleure, l'animació i la gestió cultural, la intervenció socioeducativa en infància i joventut, la intervenció socioeducativa en persones adultes i els més grans, la intervenció socioeducativa en la diversitat, la intervenció socioeducativa en els centres d'ensenyament i la docència i la investigació. El nombre de col·legiats en el Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de les Illes Balears és de 495. El sou mitjà de les educadores estaria entre els 1.700 i els 2.000 euros nets mensuals.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
I doncs endinsem efectivament ja en aquest primer bloc del nostre espai aquest de característiques de la formació, com dèiem a la introducció fa tot just uns minuts, amb la participació, ja la saludem totes dues, en primer terme Maria Antònia Gomila, gràcies per acompanyar-nos, professora.
Gràcies, moltes gràcies.
Com dèiem, és la cap d'estudis del grau d'Educació Social a la Universitat de les Illes Balears, i al seu costat, per més senyes a la seva dreta, també ens acompanya una alumna de tercer i quart curs, na Bàrbara Carreras. Hola, Bàrbara.
Hola, bones tardes.
Benvinguda. Idò, per situar-nos un poc, perquè potser algú, fins i tot un servidor, pot tenir dubtes entre la feina d'una educadora, educador social, i un treballador o treballadora social, on hi ha la semblància i la divergència entre aquestes dues figures professionals, professora?
Bueno, aquesta és una pregunta molt, molt típica. La gent tendeix a confondre els dos àmbits, i és bàsicament una diferència d'enfocament de la intervenció. L'educació social, o l'educador social, l'educadora, el que cerquen és intervenir educativament o socioeducativament en col·lectius vulnerables o no necessàriament, perquè també hi ha tot un àmbit, l'àmbit de la prevenció no té per què centrar-se única i exclusivament en col·lectius vulnerables, però la principal diferència és que l'educador intervé a partir de l'educació.
Aquesta seria la diferència fonamental, idò. Fins a cert punt poden ser, però, funcions complementàries, arribat un moment donat?
Bueno, és que la majoria de treballs, d'àmbits d'intervenció, se fan a partir d'equips interdisciplinars. I els educadors generalment fan feina en treballadors, en psicòlegs, en pedagogs, en... els àmbits d'intervenció més o menys són similars. La forma com s'intervé és diferent. L'enfocament cap a on se tira és diferent.
I del que era clar, en tot cas, unirem aprofundint al llarg de la conversa que mantindrem tant amb la professora com també amb l'alumna Bàrbara Carreras, com dèiem. Pel que fa als requisits d'accés al grau, evidentment el grau d'Educació Social que ens ocupa a dia d'avui en aquesta primera mitja hora de programa, quins són aquests requisits bàsics?
No hi ha uns requisits específics, més enllà de la possibilitat d'entrar, d'accedir a la universitat, i el que sí que hi ha és un número clausus, hi ha un número de places limitada. Nosaltres tenim dos estudis, és a dir, dues modalitats, la modalitat online i la modalitat presencial, i allà tenim fins a 65 alumnes o 65 places a presencial i 55 places en la modalitat en línia.
Estan totes cobertes a dia d'avui?
Ara no sé exactament si estan totes cobertes, però sí que normalment solen tenir un centenar de matriculats en el primer any. És a dir, un centenar, 120, sí, se solen cobrir. El que tampoc no acaba en aquest cent, perquè com ell, com la Bàrbara, hi ha gent que fa tercer, primer, segon, tercer, és a dir, n'hi ha que acaben en 4 anys, n'hi ha que acaben en 5, n'hi ha en 6, van un poquet en el seu ritme, i més o manco solem tenir una cinquantena de graduats per any.
Per any, que no és poc.
Bé, entre les dues modalitats.
Correcte. No sé, en el cas d'anar a Bàrbara, si t'has acollit a l'opció presencial o a l'opció online.
No, jo vaig decidir de primeres presencial, perquè la manera d'aprendre per jo és molt òptima, i perquè també el tu a tu en su professorat, pues, és més enriquidor. I bàsicament va ser això que m'ha fet decidir-me.
Perquè des del punt de vista de la professora, l'aprofitament del grau és indistint tant si optant per l'opció presencial que per l'opció online? No té
sí,
per què haver-hi diferències.
No, el que sí que canvia és el perfil de l'alumnat, perquè evidentment l'alumnat que va en la modalitat online és un perfil més major. És un perfil de gent treballadora que té molt poca disponibilitat, molts tenen família i clar, això redueix la seva disponibilitat per venir a classe, però el nivell d'aprofitament també és cert que poden tardar més perquè no agafen totes les assignatures, s'ho agafen més en calma. Però el nivell d'aprofitament és el mateix, acaben graduats uns i altres.
Sí, efectivament, deu ser així. Ens deia que hi havia números clausos, que normalment això, una cinquantena de professionals, de futurs professionals, es graduen any rere any. No sé si amb els números clausos implica que hi ha o no una nota de tall per accedir en aquest grau d'educació social a la UIB.
Sí, 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 se nota de tall. És també diferent a presencial i online. Enguany aquest curs era de 6,3 a presencial i de 5 online.
De 5 online, d'acord. Ho parlava, després abordarem un poc més el perfil de l'alumnat al qual vostè ja hi entrava un poc. Parlem abans, però, del nivell de demanda. No sé si, com a cap d'estudis que és Maria Antònia Gomila, ens pot referir això, justament un poc també, si hi ha hagut una evolució constatable en el nombre i l'interès que suscita aquesta matèria entre els universitaris de les Illes.
Sí que hi ha un interès creixent, però molt lent, molt a poc a poc. És a dir, s'ha mantingut bastant estable des de que se varen iniciar els estudis de grau fins ara.
En el cas, per exemple, ja aprofitarem ja que tenim una Bàrbara Carreras aquí als estudis. En el teu cas, Bàrbara, què va ser allò que et va decidir això, decantar-te per aquesta opció, aquest grau, i no per una altra? No sé si ho tenies clar des de fa temps, si vas tenir recomanacions d'amics o amigues, dels teus pares, en definitiva, què et va decantar?
Jo ho vaig tenir clar, perquè clar, abans vaig fer un grau superior d'integració social i va ser com dir, vull seguir més estudiant per aprendre i també a l'hora de cercar una feina per tenir més possibilitats. Però ho tenia claríssim.
Sí,
perquè també era aprendre encara molt més, perquè la universitat també, el que a mesura que vas superant els anys, el que te proporcionen és que les assignatures són més específiques de cada col·lectiu i t'ensenyen més com les característiques d'aquell col·lectiu, com intervenir, un poc això, més, molt més concret que, per exemple, un grau superior, que el grau superior sí que t'estableix unes bases, que van molt bé, però la universitat t'ensenya molt més de coneixements que són fonamentals.
A l'hora de l'exercici professional que vindrà a posteriori, no?
Sí.
Com també definim un poc amb la professora el perfil de l'alumnat, ara hi podem acabar d'entrada de ple. No sé si hi ha més al·lots, al·lotes, homes, dones, si l'edat també ens deia que variava un poc segons si era presencial o era online, els interessos professionals que poden tenir aquests estudiants que ho són a dia d'avui. Un poc quin seria el retrat robot de l'estudiant tipus d'educació social a la UIB?
Bueno, un retrat allà seria mixta. Tot i així, jo des d'aquí faig una crida en els al·lots, especialment homes, que vulguin ser educadors socials.
Això vol dir que no n'hi ha gaires.
No n'hi ha gaires. Hi ha una diferència important entre al·lots i al·lotes.
Què parlaríem, d'un 90%, 10%?
No tant, però 80-20.
Sí, eh?
Sí. Vull dir, la diferència és bastant notòria. És un perfil també diferent de que puguin ser altres estudis, com pedagogia o els estudis d'educació infantil i primària, perquè és un alumnat que sol ser un peliu més gran. Molts d'ells venen també de cicles formatius, com la Bàrbara, tant d'integració social com n'han tingut d'educació infantil, d'estafat, de molts altres tipus.
O sigui, és una característica aquesta bastant comuna, pel que acaba de dir, eh?
El major percentatge sol ser que venen de la Pau, de selectivitat, però està en un 60-40, vull dir, hi ha també una elevada proporció de gent que ve de cicles formatius. Això implica que ja són més grans, molts d'ells ja estan insertats dins el món laboral, i molts d'ells dins els mateixos àmbits, dins l'àmbit social, i clar, ja tenen unes altres característiques.
Parlant d'aquestes característiques, des del seu prisma de docent, professora, i després també li demanarem a la Bàrbara, quin requisit personal, quin paràmetre personal o professional hauria de tenir qui el dia de demà vulgui ser educador o educadora social, en el seu criteri?
Bueno, és una professió que t'ha d'agradar l'àmbit social, t'ha d'agradar l'àmbit d'intervenció social, això és evident, perquè treballes en col·lectius que la major part d'ells són col·lectius vulnerables, col·lectius que estan en situacions difícils, i has de ser una persona, sobretot, empàtica, amb molta capacitat de flexibilitat, d'adaptació, perquè ara fas una cosa, llavors fas una altra, vull dir, has de poder fer moltes coses. Això són competències que se van adquirint quan estàs fent feina, estàs estudiant. Però, així tot, sí que hi ha un perfil de gent que li ha d'agradar aquest món.
Un món que, sens dubte, no deu ser fàcil, deu tenir com tot la seva gratificació, però això no, té les seves dificultats intrínsecament, no? La definició, les característiques que ha apuntat la professora, Bàrbara, hi afegiries alguna altra?
Sí, sobretot que han de ser realistes, és a dir, nosaltres fem feina amb persones, però no els hi canviarem la seva situació de manera radical, sinó que nosaltres, sobretot, fem un acompanyament, una orientació i una guia per donar-li les eines perquè ell pugui canviar la seva pròpia circumstància. Sempre també derivant en recursos externs, o també s'ha de mirar el cas, però sobretot la coherència en la situació. No som salvadores del món.
Que tampoc es poden esperar miracles, no? Sinó la feina dia a dia i poc a poc. Ens deia això la professora fa un momentet, que molts dels alumnes, o molt de l'alumnat, o si no molt, amb una part important, compagina estudis i feina, perquè això implica que l'edat d'inici també sigui superior a un altre grau universitari. En el teu cas, Bàrbara, no sé si també tens aquesta doble vessant d'estudiant i treballadora ja a dia d'avui.
Sí. Fa 5 anys que soc treballadora com a integradora social i també estudiant. També és vera que no és molt compatible compaginar estudis amb món laboral, perquè, clar, qualsevol entitat, els turnos són rotatoris, o si tens sort poden ser fixos, i clar, els horaris de classes de primer a quart pues, varien bastant.
Clar, però malgrat això t'has decantat, com ens has dit abans,
sí,
pel mòduls presencial.
He tingut la sort de poder-ho compaginar. Sí, aquest, sí. I també, per exemple, una de les coses que els alumnes reclamen un poquet és que les pràctiques no siguin a quart, sinó que si se podrien fer també un poc a segon, ficar-los un poc abans per tocar realment les experiències i saber cap si realment vol dedicar-te en aquesta professió o no.
Correcte.
Seria un poc.
Idò, bé, segur que aquesta qüestió l'heu tocada directament amb la cap d'estudis, amb Marindona Gomila, però per si tenia algun dubte ha acabat de quedar clar just en aquest punt, professora?
Sí, és una reclamació antiga de l'alumnat que cada any sol fer, però hi ha altres arguments que...
Seria ara llarg d'explicar, suposo.
Sí, seria un
de moment, després entrarem en aquestes pràctiques, si tenim temps, que crec que sí. De moment, pel que queda clar, no, són relatives a quart curs.
Sí, només se fan a quart curs, sí.
Idò. Anem, si els sembla, per passes entre totes dues, entre la professora i l'alumne que també és professional, a definir un poc en què consisteix o com està estructurat el pla d'estudis. Si els sembla, comencem, com és lògic, per primer. Fem un poc la descripció de cadascun dels cursos per acabar amb aquestes pràctiques a les empreses. A primer, què hi podem estudiar, professora?
Bueno, és que el pla d'estudis se divideix tota una sèrie d'assignatures bàsiques, unes assignatures obligatòries, i llavors hi ha una sèrie d'assignatures optatives. Dins les bàsiques, dins el primer curs, generalment primer i un poquet segon, trobam les assignatures de fonaments bàsics de la carrera. Llavors s'aprenen els elements més teòrics i els conceptes bàsics que fonamenten l'educació social. De fet, segon, tercer, se treballen els fonaments metodològics, les tècniques i les metodologies d'intervenció. I llavors, a tercer i un poc a quart, s'acaben de veure les intervencions dins els àmbits, dins cada un dels àmbits específics. Hi ha una assignatura dins l'àmbit de drogadicció, discapacitat, escola, família, i animació sociocultural, museus, vull dir, els distints àmbits on un educador pot intervenir.
Correcte.
I llavors, a quart, hi ha les pràctiques i el TFG.
El treball de final de grau. D'acord, que això li arribarà ben aviat a Bàrbara Carreras. No sé si ja hi estàs pensant, Bàrbara, de cara a l'any que ve, o, vaja, a final de curs, si ja tens pensat aquest treball, com l'estructuraràs, sobre què versarà?
No, la veritat que no, encara. Primer, me centro en enguany, que ja bastarem feina ja, i ja quan acabem, pues ja...
Ja hi haurà temps, sí. Ben segur. Amb aquest plantejament que ens feia la professora, no sé si implica que la majoria de matèries de mòduls són teòrics o és una vessant teòrico-pràctica amb un grau d'equilibri, podríem dir.
bueno, ses desfonaments bàsics són més teòriques, però clar, té una lògica i una coherència, perquè primer necessites aprendre els fonaments teòrics de la matèria per llavors començar a veure els models d'intervenció. I a mesura que van avançant els cursos, se fan més concretes, diríem, les assignatures més específiques dins l'àmbit de la intervenció. I l'alumnat pot veure de quina manera aquells conceptes, aquells elements més teòrics, s'apliquen, se traslladen dins l'àmbit de la intervenció.
Ja que tenim un alumne de tercer i quart, un alumne que val per dues en aquest sentit, Bàrbara Carreras, com veus aquesta distribució, Bàrbara? I ja ens has plantejat abans aquesta reivindicació que no és només teva, sinó un poc del col·lectiu de l'alumnat, però personalment, no sé si el primer curs el vas trobar això massa teòric, no? Què t'ha satisfet més fins al moment del que estàs estudiant?
Sí, els fonaments és un poc més teòric, però crec que és important per plantejar un poc les bases de lo que és l'educació social i com ha tingut, és a dir, com ha estat necessari que aquesta figura sortigués com una professió, sobretot per entendre un poc de manera els temps cap enrere. I clar, tot és important, però a mesura que vas pujant els anys, pues, hi ha assignatures que són un poc més exigents, que després te'n dones compte que són necessaris. A l'hora de fer feina, a l'hora de fer una investigació. Però, bueno, i després el que he comentat abans, també a tercer i quart, les assignatures són més específiques. Clar, allà on jo, per exemple, m'ha agradat més, però perquè te porta més eines en el dia a dia, ja quan te centres en assignatures que són de col·lectius específics, perquè a l'hora de fer feina... hi ha coses que també ho pots aplicar en el seu dia a dia, però dius, hòstia, això és el que m'han explicat i això m'ha sortit...
Saps? Veus l'aplicació pràctica i concreta que té,
exacte,
no?
Exacte, és molt més pràctic.
I en aquest sentit, des dels col·lectius que, o àmbits, millor dit, que ens plantejava la professora, n'hi ha algun que et cridi l'atenció de manera preferent, Bàrbara?
Sí, m'estic plantejant de cara a les pràctiques tocar l'àmbit de dones... si tot és possible, pues seguirem aquesta idea, però bueno, també pot canviar tot.
Correcte, perquè des d'aquest plantejament, professora, i també si vol anar a Bàrbara, és evident, no sé si el fet de ser una professional el dia de demà implica especialització en un d'aquests àmbits o no? Pot ser de manera transversal acollir-los tots?
No necessàriament. I, de fet, en molt de llocs de pràctiques recomanen que l'alumne en pràctiques passi un poquet per cada una de les àrees per veure un poquet què és el que li agradaria. I els alumnes trien en funció de les seves preferències, però molt sovint també se'ls recomana que no triïn allò que han estat treballant abans o que ja coneixen, sinó que triïn una cosa nova per conèixer altres àmbits.
I així enriquir una mica i eixamplar el ventall, diguem-ho d'alguna manera.
Tenen més capacitat de triar, llavors, que és el que volen fer.
D'acord. També en parlàvem fa un moment de les pràctiques a les empreses, en brevetat, perquè som a la recta final que el temps vola, ja ho comentàvem abans, fora d'antena. Quina importància tenen, en criteri, en aquest cas de la professora i també de l'alumna, Ana Bàrbara, aquestes pràctiques empresarials, a quart curs, com dèiem fins ara, estructurades?
Bueno, tenen una importància bàsica. I a més, l'alumnat des de primer està sospirant,
no?
Sospirant les pràctiques famoses. Jo crec que és cabdal, és bàsic perquè l'alumne toqui de primera mà què és el que representa, què és el que significa fer ser educador i el treball de l'educació social.
A on tenen lloc aquestes pràctiques? Hem de dir que això són en centres que després poden acollir efectivament aquestes educadores i educadors socials ja de ple dret el dia de demà?
Clar, generalment són centres on ja existeix la figura de l'educador social, és a dir, que són potencialment llocs de feina i on se desenvolupen tasques de l'educador social, i des d'institucions, des d'entitats, organitzacions, ONGs...
El ventall també és ampli, no?
El ventall és molt ampli, sí.
Ens deia la professora Bàrbara que això, que l'alumnat pràcticament des de primer ja esteu sospirant per tenir aquestes pràctiques, no? Per anar de dret al gra, no? En el teu cas també ha estat així.
No, perquè clar, jo també he fet certs voluntariats, que he tocat diferents col·lectius i vulguis o no, ja he tocat diferents àmbits i ja tenia un poc aquesta experiència.
Bagatge, no?
Sí. I tampoc és que fessi de fer les pràctiques encara.
Ja arribarà, també,
ja arribarà.
Com el treball de final de grau.
Exacte, ja arribarà, tot també. Arriba.
Hi ha una qüestió que, sens dubte, preocupa no només les educadores i educadors socials, sinó tot el col·lectiu de futurs professionals, que és la qüestió de l'atur. En el gremi hi ha així mateix atur o normalment les persones que es graduen en això, en aquest grau, valgui la redundància, solen tenir acollida en el mercat laboral en un període de temps més o menys breu?
Bueno, ara per ara tenim un nivell d'incorporació en el mercat laboral elevadíssim. Uh-huh. És a dir, pràcticament el 100% de l'alumnat que surt acaba fent feina, si no ja, molts que ja hi fem feina abans,
sí, sí.
I el que els serveix tenir els estudis és per ascendir laboralment dins la categoria d'educador social. Els altres pràcticament troben feina tot d'una. Això no vol dir que siguin feines estables i...
Que s'ha de lluitar,
clar.
Però feina n'hi ha.
Passa un rodatge. Feina n'hi ha, sí. Uh-huh.
Supos que això, des del punt de vista de l'alumnat, Bàrbara, li deixa una situació de certa tranquil·litat, no? De saber que acabaràs els estudis. Bé, tu ja estàs fent feina, ja ens ho deies, però en conjunt per al col·lectiu, tenir aquesta seguretat de feina, més enllà que pugui ser estable o no tan precari o de més, això no reconforta un poc, supos.
Sí, bastant que sí, perquè és un grau que té sortides. Almenys tens feina, ja sigui de qualsevol àmbit.
Uh-huh, el que parlàvem abans. I una darrera qüestió per una resposta breu per totes dues. Com creuen, tant a Maria Antònia Gomila com a Bàrbara Carreras, que està concebuda, o percebuda, millor dit, la professió d'educadora, educador social a dia d'avui pel conjunt de la ciutadania a les Illes Balears? Maria Antònia.
Diríem que encara estaria com a l'adolescència, per entendre'm-nos. Encara se coneix, se comença a conèixer, perquè a mesura que comença a haver educadors dins moltes institucions i moltes entitats, però la gent del carrer de vegades tendeix a confondre... No
sortirem de dubtes ben bé ara mateix. I segons la Bàrbara, com està percebuda la professió?
Sí, un poc el que hi ha de Maria Antònia, però sobretot de que se confon molt en que és un monitor. No, és a dir, anar molt més enllà. És a dir, fem una intervenció socioeducativa. Un monitor pot tenir nocions...
És una altra funció.
Sí.
Idò, queda clar. També han quedat ben clares les exposicions i els comentaris tant de Maria Antònia Gomila, com dèiem, cap d'estudis del grau d'educació social a la UIB, com també de Bàrbara Carreras, que, per si fos poc, no fa un curs sinó dos, tercer i quart d'aquest mateix grau. Per tant, gràcies a totes dues i bona feina.
Moltes gràcies.
Nosaltres, com dèiem, sortirem de dubtes després d'aquesta pausa per la publicitat a propòsit de la valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer, per veure, justament, per copsar què opina la ciutadania respecte als educadors i educadores socials.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Saps per on pots circular amb un patinet elèctric? Pels carrils bici, pels carrers senyalitzats i els limitats a 30 km hora. No es pot per voreres, places, parcs i jardins, que són per als vianants. No siguis extraterrestre i informa't de la nova normativa al web movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
Fora d'hora, el programa digital que a través d'entrevistes als personatges, presentadors, gent d'Ivetres i també de les xarxes et connectarà amb l'univers digital.
Divendres a les 9 del vespre a Ivetres Ràdio, Fora d'hora, amb Julià Prau, Majo García i Marco Antonio Otero.
Dimarts a les 8 del vespre, Connexió Local.
Vos convidam a conèixer la feina de les ràdios locals de les Illes. Cada setmana ens acostam als continguts i protagonistes d'aquestes emissores, les més properes a la gent.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears. Amb Magda Cortés. IB3 Ràdio és formació. La valoració social.
Lo que tengo entendido de educador social es que es una profesión en la que personas se dedican a ocuparse de otras que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social por motivos económicos o culturales o de cualquier otro tipo, y luchan o les ayudan a integrarse en la sociedad.
De trabajador social sí que conozco un poco más, pero educador social no sé exactamente qué se diferencia de trabajador social. Bueno, pues a ver, en ese ámbito pues entiendo que puedan hacer estudios que a nivel infantil puedan ayudar a la gente que está en riesgo de exclusión, gente que incluso tenga niños que tengan problemas de acoso en el colegio.
Pues poca cosa, la verdad. Sí, no me pillas, no te sabría decir.
No conozco mucho educación. Sí, bueno, que la educación sí, pero le dice educador social, pero... Y en cuanto a educador social, también con respecto a la sociedad, pero básicamente no tengo nadie allegado ni nadie que pueda decir sí, conozco o esto. No, ni...
¿Que ayudan la gente? No sé.
Bueno, nada, no.
No, la verdad es que tienen poca información, pero supongo que deben ser educadores de qualque gremi d'aquests que sigui que això marginal.
Sé que los educadores sociales son los que, bueno, se dedican a ayudar de alguna forma a la gente con problemas sociales y que de alguna forma pues a reinsertar en la sociedad de una forma, digamos, normal, entre comillas.
Incorporació immediata. Toni Traveria. El dia a dia de la professió.
Idò, ja en el segon gran bloc del nostre espai, després d'aquesta enquesta que supos que donarà per parlar, dèiem, en aquest segon bloc tenim la companyia aquí als estudis també d'Andreu Bernès, el qual ja saludem. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Bernès.
Hola, bones.
Ell, com dèiem, educador social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, és a dir, l'IMAS, ENS, que depèn del Consell de Mallorca. I al seu costat també ens acompanya Margarida Llull. Gràcies per acompanyar-nos, Margarida.
Gràcies.
Com dèiem, igualment, evidentment és així, educadora social i coordinadora del Programa Tècnic d'Intervenció Sociocomunitària, conegut com TISOC, a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern, en aquest cas. Vèiem això que feien entre vostès caretes i a més es miraven quan escoltaven aquesta enquesta. Alguna valoració començant, per exemple, per n'Andreu?
Bé, que encara hi ha molt de desconeixement sobre la figura, però ja se comença a conèixer un poc més que abans, eh? Vull dir...
Sí, ha millorat.
Si això hagués on demanat fa 10 anys, possiblement encara mos haguéssim trobat... Perquè, bueno, hi ha hagut persones que més o menys han fet una aproximació, no? Uh-huh. Sí que és veritat, se vincula encara molt en el món de l'exclusió social o marginal, i no és així, però bé...
Més o menys s'hi van acostant, eh?
Més o menys, sí. Uh-huh.
Ens deia això, que si l'haguessin fet aquesta enquesta fa 10 anys, el resultat hauria estat un altre, pitjor, de menys informació, potser. En tot cas, si no tinc mal entès, és una professió relativament nova.
Efectivament. Pensa que la primera promoció d'educació social va començar en el curs 94-95.
Uh-huh. Aposta.
Sí, sí, sí.
Té la majoria d'edat justeta, diria.
Exacte.
Eh? Ja estaríem. I segons la Margarida, aquesta enquesta, què li suggereix?
Bé, el mateix que en Andreu, o sigui, no és que m'hagi sorprès gaire. La veritat és que hi ha vegades que fins i tot a nosaltres mateixos, quan mos demanen, però i tu què fas? Mos costa poder explicar realment en què, o sigui, a què se dedica un educador social.
Avui ens hauran d'explicar un poc més tard, eh?
Sí,
amb pèls
sí.
I senyals. I jo, queda clar que és una professió encara desconeguda, però no tan desconeguda com fa uns anys, com ens deia en Andreu. En tot cas, una pregunta personal, per exemple, ara en primer torn la Margarida. Per què Margarida es va voler dedicar en aquesta feina i no una altra?
Bé, jo crec que sempre he tingut un cert interès i una curiositat per conèixer allò que passa en el món, no? I som me sol definir com a defensora de les causes perdudes, llavors tenc com un sentiment molt fort de la justícia social i la igualtat d'oportunitats de tothom, i crec que això és el que me va fer decidir per estudiar Educació Social.
I una vegada que ja coneix la professió, perquè ja està implicada i fent-hi feina de dret, no sé si 24 hores, però moltes hores, és realment la professió així com pensava que era en un principi? Té a veure el que és la professió amb allò que pensava que seria?
Sí, sens dubte. Crec que, bueno, és una professió totalment vocacional, és a dir, has de tenir aquesta tendència per voler canviar les coses, per voler millorar la qualitat de vida de les persones en les que treballes, i per tant crec que sí, s'ha de tenir aquesta
motivació.
Exacte.
I en el cas d'en Andreu Bernés, que ho dèiem, fent feina a l'IMAS, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Andreu, en el seu cas, què va ser allò que el va impulsar a dedicar-se a aquesta matèria i no a una altra?
Vols que te sigui honest?
Home, i tant.
Bueno, doncs jo me vaig ficar sense saber a on me ficava, perquè jo vaig ser de la primera promoció d'educadors socials, i jo me vaig enterar que havia sortit una carrera nova que se deia Educació Social, i vaig anar a demanar a veure què era això, i ningú me sabia dir què era.
Ah, no?
Uns me deien que era per fer classes adult de graduat escolar, i jo, ai, doncs mira, no està malament. Altres me deien que era per fer feina en nins, però no, ningú
te concretava
massa bé, no? Però bueno, sí que és vera que ho vaig anar descobrint al llarg del temps, sí. I quan, bueno, en la mesura que ho anava descobrint, m'agradava, m'entusiasmava i me va il·lusionar.
Ens deia la primera part del programa, la Maria Antònia Gomila, la cap d'estudis del grau, que encara avui, crec que recordar que deia un 80% dones o lotes, un 20% homes o lots. En el seu cas, quan estudiava fa uns anys...
Me'n recordo perfectament. Érem 50, i d'aquests 50 només eren 4 lots. Sí.
I doncs ara la diferència era encara més substancial.
Exacte,
del d'avui.
Exacte, que ha anat augmentant un poc.
El grau, evidentment, el coneixíem també amb el testimoni de Maria Antònia Gomila i d'Anna Bàrbara Carreras anteriorment. En el seu cas, supos que alguna petita modificació pot haver tingut, però què va ser allò més satisfactori i que ara, des del punt de vista professional, més valoren això, des del punt de vista formatiu, del que van aprendre en el seu temps, Andreu, per exemple?
Sí, bueno, jo el que valor més d'aquell moment és que m'ho van ensenyar un mètode. M'ho van ensenyar molt a fer projectes, tant individuals com grupals, com a nivell comunitari, i van aprendre com detectar necessitats, com planificar objectius en base a aquestes necessitats, marcar-nos estratègies per poder aconseguir aquests objectius, indicadors d'avaluació per després poder valorar si havíem aconseguit els objectius. I això sí que se notava respecte als companys que no havien fet la carrera, que nosaltres teníem aquest mètode. Després ells mos donaven 50.000 voltes, perquè teníem moltíssima experiència, i l'experiència és un grau, no? Però sí que se notava amb aquesta part més de mètode.
Estava més integrat, eh?
Sí, jo crec que això és el que me'n vaig dur de la carrera.
Correcte.
Un mètode.
Ja que ens parlava d'objectius, al cap i a la fi, de manera... Això no ho hem plantejat en el guió previ, però l'objectiu final de l'educadora, educador social, quin és?
Bueno, és acompanyar a la persona perquè pugui fer la vida que vol fer, per dir-ho d'alguna manera, partint de les mancances que té, però poder ajudar en aquestes mancances, sobretot partint de les seves potencialitats.
Sens dubte, una bona definició, hi estaríem d'acord, eh? Margarida?
Sí, clar.
En el seu cas, què va ser allò més important que va prendre la formació?
Sí, bé, jo crec que la formació és clau. N'ha xerrat na Maria Antònia com a professora de la universitat i també na Bàrbara, que crec que, o sigui, la carrera el que te dona són les bases teòriques per després poder dur a terme aquesta intervenció socioeducativa en el dia a dia, no? Sobretot a una professió allà on els camps d'actuació són tan variats, no? Xerraven d'assignatures des d'educació ambiental, educació de persones amb discapacitat, menors en conductes desadaptades, igualtat de gènere, vull dir que els àmbits són molt variats i per tant necessites tenir una base teòrica de cada un d'aquests per poder exercir després la professió.
Parlant d'aquests àmbits, també ho contàvem en l'anterior bloc amb la mateixa Maria Antònia Gomila, la cap d'estudis, i amb la Bàrbara. No sé si en el seu cas, per exemple, la Margarida tenia, quan va començar en la professió, el focus posat en un determinat àmbit o no? Aquest àmbit era això, variat i el més ampli possible.
La veritat és que no tenia pensat un àmbit d'actuació en concret. De fet, ha anat variant al llarg dels anys i he acabat en un àmbit que pensava que fins i tot no tenia l'oportunitat d'entrar. Llavors, vull dir, he anat desenvolupant diferents feines fins que, de moment, estic a un àmbit que no tenia ni pensat.
I que coneixerem ben aviat a través del dia a dia, amb el testimoni. En tot cas, això, quin seria el paràmetre, Andreu, més important que hauria de tenir en el seu criteri, en la seva opinió, una educadora o educador, com és el seu cas, social, a dia d'avui?
Bueno, per una banda, tota una part de competències personals o actituds personals, jo li diria, no? Com, per exemple, crec que ha de ser una persona respectuosa amb la persona i sobretot amb el moment personal de les persones que ajudam. Ha de ser una persona empàtica, veure quines potencialitats té i partir d'aquestes potencialitats, perquè si no tenim la tendència a fixar-nos només a lo negatiu i en ser mancances, i que també les hem de veure, però crec que partim més bé de les seves potencialitats. I sobretot compromès per vincular-se efectivament o emocionalment en la persona, perquè es vincle en el final és el motor que ajuda més a fer canvis a les persones.
Per tant, fa falta aquesta implicació amb els cinc sentits, diríem, no?
Efectivament. Després hi ha d'haver tot un component formatiu, perquè si no tothom podria ser educador social, si només fos per una qüestió actitudinal, no? Hi ha d'haver tots els coneixements necessaris per poder dur a terme la feina.
Clar, que un poc és el prototipus que ens definia abans a Margarida, que s'auto anomenava defensora de les causes perdudes, va tenir després aquesta formació i avui pot defensar aquestes causes perdudes o, i a més d'altres, que també parlarem. Què hi afegiria en aquests paràmetres personal i o professional que ha de tenir qui es dediqui a l'educació social, Margarida?
Sí, bé, jo estic totalment d'acord amb Andreu. Crec que ja ho he dit anteriorment, crec que és una feina molt vocacional, que per tant has d'estar disposat a creure fermament en les persones i en les potencialitats que té cadascú. Llavors s'ha de tenir aquesta habilitat, no, d'escoltar, de no jutjar, d'acompanyar, per acompanyar en el procés de desenvolupament personal i millorar la qualitat de vida de les persones en les que treballes.
Supos que tant la Margarida com l'Andreu estarien d'acord amb l'afirmació que un educador o educador social pot ser de tot menys una persona conformista, no? Perquè es tracta de canviar la vida d'aquestes persones per millorar-la en la mesura que es pugui, no?
Sí, acompanyar-los, ajudar-los, sí.
Això mateix, aquest acompanyament. Idò, com dèiem, en breu, després d'aquesta la darrera pausa per la publicitat, coneixerem el testimoni tant d'Andreu Bernés com Margarida Llull per, amb tot detall, tenir això, la mesura concreta i específica del que és la seva feina al seu dia a dia.
Incorporació immediata. Toni Traferia.
El diumenge 24 de novembre tens una cita en la cursa solidària de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Mallorca en marxa. Nou recorregut pel centre històric de Palma, en sortida i arribada al Parc de la Mà. Posa't en marxa contra el càncer. Tu tries com vols participar-hi. Cursa open de 9 quilòmetres a les 10 del matí o caminada popular de 3 quilòmetres a les 12. Inscripcions a elitechip.net. Més informació a les xarxes socials de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Balears.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
El crim no va llevar llaços d'uns edificis.
Sabeu que hi va haver dins la Junta Electoral Central.
Els supertacanyones de la política.
Vol que li digui com acabarà tot? Que m'hauran de cridar jo per ser president del país o el català, perquè seré l'únic que queda. I jo, evidentment,
et soltaré.
Per això, el presidentosa, acabaràs retirat. Perquè això és llei de l'estat. Si és un català jutjat, les treuen de la gota.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
A IB3 Ràdio, incorporació immediata.
Idò, ja els darrers 13 minuts de programa, com qui diu, per tant, hem de córrer un poc, sense massa pressa, però tampoc sense pausa, per abordar aquest dia a dia amb el testimoni de Margarida Llull i Andreu Bernès. Començarem el torn amb Margarida, que, com dèiem, és educadora social i coordinadora del programa tècnic d'intervenció sociocomunitària, el TISOC, a la Conselleria d'Educació. Per començar, potser, Margarida, convindria definir què és aquest programa del qual parlem.
Sí, crec que convé. El programa TISOC és un projecte pilot d'inclusió de la figura de l'educador social dins els instituts de secundària de les Illes Balears. O sigui, tots els TISOCs són educadors socials i, a diferència del professorat, el que fan en el seu dia a dia dins un institut és que no se dediquen a fer classe, a transmetre coneixements basats en un currículum d'una matèria específica, sinó que, i per tant, no tenen un horari fix de classes, i m'acostarà molt dir el que és un dia estàndard en la vida d'un educador, perquè
és molt variat.
Exacte, mai és el mateix, no?
O quines serien, idò, les àrees d'actuació principals, amb independència, que es facin un dilluns o un dimecres o un dijous?
Sí, exacte. Bé, els TISOCs desenvolupen la seva tasca centrada en programes. Aquests programes estan centrats en millora de la convivència escolar, en prevenció de l'absentisme escolar, amb atenció a alumnat amb indicadors de risc social, col·laboren amb els tutors les hores de tutoria i després dinamitzen activitats comunitàries i sociocultural dins els centres educatius. Uh-huh. Tot això se tradueix en activitats diàries com són entrevistes amb famílies, tallers d'habilitats socials amb alumnes amb risc, acompanyament d'alumnes a recursos d'educació formativa o laboral, acompanyament i derivació d'alumnes a activitats d'oci i temps lliure, tallers d'educació emocional, d'educació afectiva sexual a dins les tutories. Després se fa atenció individualitzada d'alumnes, sobretot molta tasca d'escoltar les necessitats dels alumnes, i després se participa en totes les comissions i en totes les reunions de coordinació per articular tota aquesta tasca en tots els agents implicats. Mm-hmm. Que serien tutors, educadors de serveis socials, espais de coordinació de barri, de poble, de taules d'entitats, plataformes, xarxes, etc.
O sigui que no falten opcions, eh? Que hi ha molta feina per fer. No sé si això implica, Margarida, que l'horari és un horari estandarditzat o que està en relació a les necessitats directes d'aquests diferents col·lectius.
Sí, bé, l'horari que desenvolupen els TISOCs és una franja d'horari fix que és de 9 a 2 cada dia. Uh-huh. I després tenen aquesta flexibilitat horària que permet ajustar-se a les necessitats de l'alumnat. Llavors, se poden fer entrevistes familiars cada vespre en casos de famílies que no poden els dematins per temes laborals, se poden fer activitats extraescolars conjuntament amb altres serveis, etc. Tenen uh-huh. aquestes dues hores de flexibilitat horària que s'ajusta més a les necessitats.
Correcte. He pres nota d'algunes de les matèries en què les educadores socials del TISOC desenvolupen la seva activitat. Per exemple, parlàvem d'abandó escolar. En una situació d'aquest tipus, d'aquest estil, com es pot intervenir? No sé si es parla directament amb la persona afectada, l'alumne sigui ell o ella, o més directament amb els pares. I en què consisteix aquesta aproximació a la persona per resoldre aquesta situació, entre cometes, conflictiva o no habitual, diríem?
Bé, com que xerram amb alumnat adolescent ja d'instituts d'educació secundària, normalment el protagonista ja sempre és l'alumne, el que passa que sempre s'intenta comptar amb la col·laboració de la família. Uh-huh. Per tant, l'intervenció intenta que sigui el més àmplia possible, fins i tot comptant amb altres professionals, altres serveis que ja intervenen també en l'alumne, uh-huh. i s'intenta cercar sempre tenint en compte els interessos i les preferències d'aquesta persona, l'opció formativa que més s'ajusta a les seves necessitats.
Uh-huh. I no només en aquest cas, sinó en tots els que plantejava aquest ampli ventall d'activitat que duen a terme, es pot mesurar d'alguna manera l'eficàcia? És a dir, la feina deu reportar els seus fruits, evidentment. Es pot quantificar aquesta eficàcia, aquest èxit de les diferents actuacions?
Sí, Sempre és molt mal de fer poder valorar el que és una tasca d'acompanyament. No s'ha de fer individualment, a més normalment els resultats no són a curt termini, sinó que has de veure els processos de les persones que normalment duen un temps llarg. I per tant sí que s'acaben veient fruit sempre, no sempre els resultats són positius, però
ni a curt termini, no?
Ni a curt termini. Però sí, clar, se poden valorar i normalment les valoracions són
en positiu.
En positiu. Mm-hmm.
Això està, ja ho hem dit també a la primera part, que miracles no se'n poden esperar ni aquest àmbit ni en cap altre. I doncs queda per conèixer també el dia a dia de l'Andreu Bernès, en el seu cas, com dèiem, educador social de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS, depenent, ho repetirem una vegada més, del Consell de Mallorca. Com és, idò, Andreu, el seu dia a dia a l'IMAS?
Val, bueno, jo faig feina un programa d'escolarització compartida, que se diu Walter, que és un conveni que feim entre l'IMAS i la Conselleria de Serveis Socials i en l'autorització de la Conselleria d'Educació. I són adolescents d'entre 14 i 16 anys que, bueno, que tenen un retard acadèmic important, considerable, i, bueno, alguns d'ells generen problemes de conducta perquè s'avorreixen, no entenen res, ha de ser molt frustrant estar 6 hores a classe i no entendre res. I bueno, això acaba pues, amb amonestacions, amb expulsions constants, amb absentisme escolar, etcètera, no? Aleshores, nosaltres en aquests joves, en aquests adolescents, el que els oferim és fer aquest programa d'escolarització compartida, perquè el que fan és que acadèmicament no estan motivats, però sí que estan motivats per una formació més de caire laboral. Aleshores, van 3 dies a una empresa a prendre un ofici, ells poden triar l'ofici que més ganes se'ls hi fa.
Comprin ells directament.
Com?
El trienei,
sí. Jo els hi demano 3 opcions, però sempre els col·loques a primera, perquè vull que estiguin el més motivats possibles.
I solen coincidir amb alguna professió o cadascú dispara cap a un àmbit diferent?
Bueno, tenim lots que estudien cuina, que s'estan formant a cuina, en cambrers, en mecànica de cotxos, mecànica de motos, perruqueria, estètica... També tenim ara una nina que està a una escoleta... un altre que està a un club hípic, tota la part d'equitació i de la cura dels animals, etcètera. Sí.
A fi que millorin també aquesta motivació, suposo, no?
Sí.
I quantes hores de feina parlem diàriament? No sé si, també com parlàvem amb la Margarida, són hores estructurades, estandaritzades, de tal hora a tal altra, o també més flexibles?
Sí, el meu horari de feina és de 8 a 3. De dilluns a divendres. Però bé, jo he fet feina 14 anys a un centre de menors i no ha estat d'aquesta horària.
I ara que està en una altra posició, està, no sé, més relaxat, és una feina estressant, dirien que l'estrès forma part de la seva feina. No sé si poden experimentar, de vegades, com que poden tenir objectius molt amplis i no aconseguir-los, certa frustració, o no té per què? No sé com
Bueno, ara no considero que sigui una feina excessivament estressant. La feina en persones sempre és intensa, emocionalment parlant, no? I sempre d'alguna manera te desperten aquestes emocions, no?, que se puguin generar, com tu ho has dit, de vegades de frustració, a vegades d'impotència, a vegades d'estrès. No? Però jo que he estat a centres de menors, considero que no és gaire estressant en comparació.
Sí, eh? No? I supos que un també, a mesura que va fent anys en la professió, va coneixent la matèria i si estava estressat potser sap com canalitzar aquest estrès,
bueno,
d'alguna manera, no?
Això és un aprenentatge que jo crec que els educadors socials han de fer. Jo estic amb això, vull dir. Però crec que la nostra feina és una gran oportunitat també per nosaltres créixer personalment, no? I poder conèixer-nos millor i poder aprendre a gestionar totes aquestes emocions que se generen de la feina. Que no és fàcil, però que crec que és un camí que val la pena.
Correcte. Entre tots dos podríem abordar una matèria que era la formació contínua, que en Maria Antònia Gomila, després de la seva intervenció i fora d'antena, ens ha dit, ens ha quedat una qüestió important a tocar. És justament aquesta, la formació contínua. Margarida, quina importància té per a un educador social a dia d'avui aquesta formació continuada?
Sí, bé, jo diria que és imprescindible, sobretot en la societat actual, que és canviant, tot canvia molt aviat i per tant mos hem d'adaptar a les noves realitats que van sortint, no? Sobretot
sobretot per professionals de l'educació social que acompanyam a persones en els seus processos de socialització, necessitant conèixer la societat a fons i poder oferir recursos actualitzats i o sigui, el més adients possible a la persona.
I podem afegir alguna cosa més, Andreu, o ha quedat prou clar?
No, està ben clar.
Una exposició ben clara i aprovada amb nota.
Mira, l'únic que diria és que serveix a vegades per aprendre coses noves i a vegades no per aprendre, però un pa per constatar que el que estàs fent pues, no vas mal encaminat, no? Uh-huh. O per compartir amb altres companys coses que de la formació en concret que estàs fent.
Uh-huh. Uh-huh. I empatia, sensibilitat eren paràmetres que poden definir les educadores i els educadors socials i podem afegir, sens dubte, també la capacitat comunicativa que tenen entre altres i també sobretot l'Andreu Bernés i la Margarida Llull. L'aprofitarem un poc més aquesta capacitat comunicativa perquè ens responguin la que serà la darrera pregunta del dia.
Els pros i els contres.
Idò, justament això, els pros i els contres, és a dir, el millor i el pitjor de la professió. Comencem per la Margarida Llull.
Bé, jo crec que com a contra s'ha de mencionar la necessitat d'una valoració i un reconeixement per part de les administracions i de la societat de la important tasca que desenvolupen els educadors socials, no? Uh-huh. Sobretot per benestar i la cohesió de la societat. Després, per part del professional, crec que suposa una implicació personal molt important que s'ha de tenir en compte l'autocura, perquè pot suposar un desgastament bastant important en determinats moments complicats.
I a la part així més positiva, què destacaríem?
I com a part positiva diria que el treball directe en persona, l'acompanyament és molt personal i molt proper i s'estableixen relacions de confiança i és molt gratificant veure com pots ajudar a millorar la vida d'una persona.
Sens dubte que sí. I en el testimoni d'Andreu Bernés, què seria això, el millor i el pitjor, Andreu?
Bueno, el millor és la satisfacció de poder veure com persones fan canvis positius, tenen experiències d'èxit i que, com aquestes experiències d'èxit li poden dur més endavant altres experiències d'èxit.
Uh-huh. No? I en negatiu, si hi ha alguna cosa?
I el negatiu, pues que hi ha moments de frustració, de desànim, d'impotència i de estrès que has d'aprendre a gestionar, però bueno, al final és una oportunitat per tu mateix.
Com també han tingut. Nosaltres a les 3 de vegades a la ràdio el tenim a l'hora d'acabar, que ens falten 10 segons, per tant hem d'acomiadar, gràcies al testimoni Andreu Bernés, Margarida Llull, també Maria Antònia Gomila, a Carreres a la primera part. Gràcies, adeu-siau, fins dimarts que ve.